Hem vingut per quedar-nos.
Si som dimarts, hi ha un nou programa de l'Hem vingut per quedar-nos, un programa 100% dedicat als equips femenins i a les esportistes. La Toni Muñoz, la Yolanda Bacardit i l'Aida Àngel us donem la benvinguda. I si el programa de la setmana passada estava marcat per les diferents competicions europees, aquesta setmana en tenim el desenllaç en els partits de tornada i amb no gaire bon resultat pels equips catalans. Ens expliquem, l'Espart Girona va caure lluitant, això sí, a Fontejau, pel que fa al bàsquet, i pel que fa a l'handbol, al CAC Granollers, ens hem de menjar les paraules que vam dir en aquest propi programa, perquè vam dir que ja tenia peu i mig a les semifinals de la IHF European Cup, i en canvi van caure eliminades als penals. Ampliarem més tard aquestes notícies, entre d'altres. Però el que sí que no ha fallat és el Barça femení en el futbol, ni en la Copa de la Reina ni en la Lliga F. Però anem a pams i ho comentem per ordre cronològic.
Pel que fa a la Copa de la Reina, el passat dijous el Barça es va imposar per la mínima. 2-1 a l'Atlètic Club a casa, a l'estadi Johan Cruyff. Recordem que les blaugranes ja havien guanyat a l'anada per 0-3. Per tant, d'aquest partit podem destacar que deures fets i el Barça a la final de la Copa, sí?
Sí, sí, hem de treure la lectura positiva, perquè amb l'1-1 al minut 63 era com tornar.
Ai.
Però... I és veritat que el Bilbao va estar molt bé. O sigui, a mi em va agradar molt.
En defensa, sobretot.
L'equip sortia també amb rotacions, no? Descansava amb la Paredes, la Walsh i la Graham i l'Alexia, la Rolfo i després Dragoni, no? Al minut 65 sortien també per fer aquests minuts després de l'alta mèdica, no? Al final, el per ocasions... la primera part de menys a més, però és que no van tenir, jo crec que no van tenir gaires ocasions. Molt bé el Bilbao, el que hem dit. Pues la Salma i la Mariona sortia de nou, intercanviant molta posició amb la Salma d'extrem. Res, la nota positiva, doncs que al final el 2-1, no? El gol de Patria al minut 72, en un refús d'un córner, i classificades per la Copa, per la final.
De fet, jo abans he dit ai, perquè volien guanyar el partit, però si tenim en compte el global de l'eliminatòria, amb l'1-1 el Barça estava classificat, però com que tenim aquesta ambició de voler-ho guanyar tot, fins i tot en aquestes circumstàncies era com vinga va, som-hi, però perquè tenim aquesta ambició.
Sí, fins i tot les mateixes jugadores, ho sento més a dir, no? que diuen que... Bueno, que s'ha de valorar tot el que fan, no? Que sembla molt fàcil guanyar tots els partits i de golejada, però que no és així. I tot això últimament ho estan dient molt, no? Perquè comencen a notar aquesta dificultat i els rivals que s'ho preparen més i tal.
Amb aquesta classificació ja és la quarta final de Copa a la que s'enfronta el Barça en els últims 5 anys i la novena final de les últimes 13 temporades. I en aquesta s'enfrontarà la Reial Societat el 18 de maig, amb destí encara per determinar. Ja analitzarem més a fons el que ens esperarà per a la final i amb aquest rival, però en principi, si no tenim una alineació indeguda, bones expectatives pel que fa al Barça, oi, per aconseguir el segon títol de la temporada?
A veure, fet no està fet, que és un partit. És un partit i
Sí.
I la Real... En principi...
Tenint en compte les estadístiques, no entenc?
La Real sap jugar-li al Barça, tot i el recent partit de Lliga, no?, que va fer moltes rotacions, i la Real tenia molt clar, l'objectiu era arribar amb les jugadores a aquest partit de tornada de les semis, no?, contra l'Atlètic de Madrid. Llavors, a un partit pot passar de tot, en recordeu també de la Supercopa de l'any passat amb el Real Madrid, ¿vale? I jo crec que serà un partit molt xulo, entre dos equips amb propostes que s'assemblen, no? Bueno, i ens alegrem molt per la catalana, la Natàlia Arroyo.
Evidentment, sí. De fet, jo crec que el partit de Lliga, crec que aquell partit no ens pot servir de referent
no.
De cara a aquesta final.
Si traiem aquest partit i mirem més enrere, l'any passat l'equip de la Natàlia va ser el primer que es posava per davant en el marcador o alguna cosa així, el Johan, no? I que ha posat en problemes amb un joc atractiu.
Doncs passem de la Copa de la Reina a la Lliga F, on aquest cap de setmana el Barça tornava al Johan Cruyff contra el Costa Adeje Tenerife, amb un resultat que sembla més un set de tennis que un resultat de futbol 7-0, amb gols de Rolfo, Hansen, Alexia, Torrejón, Monday en pròpia porta i el doblet de Claudia Pina. en només 45 minuts ja havien sentenciat el partit les blaugranes.
Sí, molt fàcil, no?, la primera part, amb un 6-0. Sí que és veritat que, bueno, el Costa Adeje Tenerife no està en el seu millor moment, que venia de, no?, també com un, no sé si eren al final 8 partits sense guanyar, i des del 9 de desembre, i amb algunes baixes importants, però igualment en el ritme de partit ja es veia des del primer minut. Bueno, jo he notat que el Barça estava com amb una xispa menys, més que l'últim partit. I bueno, recordem que sortia l'Alexia de titular i la Rolfo, allò, la primera titularitat de totes dues, després de les seves lesions. També que donava descans a la Ona, la Engen, la Patri, l'Aitana, Mariona i Salma, entre les suposades top titulars, no? I que eren els primers minuts després de titular de la lesió. He vist una Alexia superparticipativa, o sigui, allò que dèiem, arribar al seu nivell de forma. Em sembla que també hem vist una estadística crec del 98% de les passades encertades de l'Alexia. I després el que li va donar també la primera pilota d'or, no? La seva arribada a porteria, el seu encert. No, em sembla, el gol que ha fet.
I veient-la al mig del camp, no
vale,
de nou, ni
anava,
de fals nou.
Això anava per davant.
Que crec que rendeix força millor en aquesta posició que no pas els experiments dels últims temps.
Crec,
però bueno, veurem cap on va, avança això.
Jo crec que s'hagin acabat les provatures amb l'Alexia de nou. Li ha sortit molt bé la Salma de nou i la Mariona també de fals nou, no? Més fals nou que la Salma. I clar, l'Alexia on pot donar el seu rendiment és aquí. Hi ha partits per fer rotacions i podrem veure totes jugant amb totes i a veure, clar, el problema serà quan estiguin totes a tope, no? Aquí
decideix
posar. Exacte. I res, ja la segona part el Tenerife sí que ho ha intentat una mica bé, s'ha vist com arribaven, cosa que la primera part no ha arribat cap vegada. Un susto al minut 47, al minut 61 els canvis. Entraven l'Aitana, la Bruna, la Mariona per la Rolfo i l'Alexia i la Graham, sobretot controlant les càrregues, no?, de la Rolfo i l'Alexia, i per continuar la intensitat en aquesta pressió alta que també havia anat a la primera part. Ja al 70 entraven la Patri i la Engen també per substituir a la Irene. Que l'encert de la primera part, no?, no és comparable amb el de la segona part, tot i que han volgut posar aquesta intensitat també en la segona part. Jo crec que ha pujat una mica més el nivell defensiu del Tenerife i que fins i tot el gol de la segona part, l'únic gol de la segona part, el 7-0, ha sigut en pròpia porta, no?, de Monda, i em sembla, en la sortida d'un córner. Doncs això, ens quedem amb la primera part, no?, d'encert, no?, el nivell que ha mostrat l'Alexia, que progressa adequadament, no?
Progressa molt adequadament.
I
la Rolfo igual, trobo que déu-n'hi-do, tot i que encara no té la intensitat ni tota la banda com va acabar la temporada passada, però vaja.
Exacte, sí. Ha participat en algunes jugades.
I això
però
que
no
he de dir,
aquest,
que sobretot
nivell,
a la segona part, la Rolfo li tocava la part d'ombra del camp, que pensava, mira, jugo amb avantatge, perquè tots els que els hi toca, totes les que els hi toca el sol, vulguis que no, estan passant una calorada extra, però no...
Sí, que diumenge va fer...
Es notava.
No?
Tenim setmana interessant pel que fa a partits, perquè per una banda tenim demà a les 9 del vespre l'anada dels quarts de final de la Champions contra el Brann, i diumenge a les 6 de la tarda també fora de casa el Real Madrid. Déu-n'hi-do quina setmana ens espera.
Sí. El clàssic nou que diuen, i els quarts de final de la Champions, amb interessants partits també a... amb el Chelsea, no? Ajax-Chelsea, sobretot, que és el que ens creuaríem si passéssim l'eliminatòria, no? Bueno, bé, demà també ens afecta una mica de lluny, però hi ha el sorteig del calendari dels Jocs Olímpics per les jugadores internacionals del Barça, no? que estan implicades.
Doncs a banda d'aquests dos partits, també comentem que la setmana vinent hi haurà la tornada als quarts de final de la Champions i la jornada 22 de la Lliga F. Ho comentem perquè la setmana vinent, coincidint amb la Setmana Santa, no hi haurà programa de l'Hem vingut per quedar-nos i ho comentarem tot a la represa. I abans de tancar el futbol, també comentar el partit de l'altre equip català de la Lliga F, el Llevant Les Planes, que va perdre 3-0 a domicili del Sevilla, amb gols de Cristina Martín Prieto, Alegra Poljak, del Llevant Les Planes en pròpia porta, i Pamela González. El Llevant Les Planes va 12è a la classificació ara mateix i està a només 4 punts de les places de descens. Ens hem de començar a preocupar?
Ostres, és que cada setmana tornem amb... Jo
sí.
Veig el mateix i torno a dir el mateix, no?
Sí.
O sigui, una llàstima de primera part, per mi. Sí que és veritat que l'11 ha igual provocat una miqueta, l'11 titular ha provocat una miqueta per algunes lesions. L'he vist superofensiu i dic, doncs mira, no? Però clar, és que jo he comptat com saps, ocasions d'aixecar-te de la cadira, no? D'emocionar-se. I vaig comptar fins a 4 ocasions del Levante i una del Sevilla. I el que li sol passar, no? El minut 29, el gol de Martín Prieto, també com si no volgués la cosa, allà dintre de l'àrea, pam, pel llarg, no? I ja quan havien anat passat aquestes 4 ocasions del Levante, al minut 40, una mala sort que molt gran, que l'Alegra Pola, que es fica a la pilota en pròpia porta en un córner, no? No sé... No sé què dir-te perquè acabem sempre dient no, que no és just i aquesta manca o... Bueno, al final les mateixes jugadores, vaig sentir unes declaracions de la Laura Martínez que fins i tot sortia de lateral dret per les lesions, que reconeixia que ho intentaven tot, que arribaven, que tenien possessió, que l'equip està molt implicat, que estaven bastant temps en camp contrari però que no acabava d'entrar la pilota, no?
No, de fet és que falta l'encert final, és l'únic que falta.
Farem com l'any passat, no, Aida? Que se l'estan guardant per les jornades definitives.
Mira,
o què?
Jo anava a dir el mateix, que crec que aquestes alçades de l'any passat també estàvem comentant el mateix. Que ui, que ens començàvem a costar massa a les places de descens, i tenia, vam fins i tot em sembla fer un repàs de quines finals allò havia, quins partits havien de ser considerats finals que havien de guanyar sí o sí, i al final van guanyar els que ens pensàvem que no guanyarien i van perdre els que teòricament havien de guanyar directe i es van salvar. El resum és que es van salvar. Per tant, creuem els dits i que també sigui així.
I afegeixo una qüestió tècnica, no? Que sempre m'ha sorprès el Levante Les Planes, la seva manera d'integrar a tantes jugadores noves en una plantilla i en un equip i que en aquest cas, no? Que ara que van fitxar també a la Torre, a la Chevac, en el mercat aquest d'hivern, que suposo que al final, amb el temps i les jornades, s'acabaran coneixent més i acabaran d'integrar-se millor, no? En aquest últim passe, en aquesta acabar les jugades.
Doncs acabem amb el futbol dient que les de Sant Joan d'Espí reben a casa el Villarreal la setmana vinent, diumenge a les 2 del migdia.
I del futbol al bàsquet. Ho havíem anunciat la setmana passada que si l'Espart Girona volia somiar en seguir viu a Europa, Fontejau havia de ser un calderí. I Fontejau va respondre, però no va poder ser.
Sí, Fontejau va respondre, però l'Espart Girona ha de dir adeu a l'Eurocup Women en perdre 66-68 contra el Besiktas. Recordem que l'Uni havia de remuntar 19 punts si volia seguir somiant amb Europa, però no va poder ser. Però almenys a la Lliga Femenina Endesa sí que es va retrobar amb la victòria. Tot i el cansament d'haver jugat el passat dijous a Fontejau, les de Roberto Íñiguez han fet una exhibició a Donostia superant l'IDK Euskotren per 57-78.
I la resta d'equips catalans a la Lliga Femenina Endesa, com els hi ha anat?
El Perfumeries Avenida va guanyar 67-52 al Barça CBS i el Casademont Saragossa va apallissar, em sap greu dir-ho però va ser així, el Cadí la Seu amb un marcador de 101-62.
Déu-n'hi-do. I com tenim llavors la classificació?
Doncs l'Espart Girona va cinquè amb 40 punts i el Barça CBS i el Cadí La Seu, 12 i 13 respectivament, empatats a 34 punts. Els dos equips estan a només un punt de les places de descens.
Uf, encara queden 5 partits que s'hauran de jugar com a final si volen evitar baixar a la Lliga Femenina Challenge. Però encara tenim més notícies pel que fa al bàsquet.
Doncs sí, perquè entrem en la setmana de la Copa de la Reina de Bàsquet i en què només tenim com a equip català a l'Espart Girona. S'enfrontarà als quarts de final al Movistar Estudiantes, dijous 21 de març a 9:15 del vespre.
Doncs ho seguirem. I del bàsquet a l'handbol. El CAC 7 Granollers cau eliminat a l'IHF European Cup, tot i tenir una renda de 10 gols a l'anada. Com és possible això?
Doncs perquè el Rocasa Gran Canària va acabar el partit guanyant de 10 a les blanquiblaves amb un resultat de 28 a 18. I va ser en la tanda dels penals que les de Granollers van perdre 4-2.
Doncs escoltem què en diu Robert Cuesta d'aquesta eliminatòria, l'entrenador del CAC 7 Granollers.
El primer que vull fer és felicitar el Rocasa Gran Canària pel passe a les semifinals. Crec que dels 120 minuts de l'eliminatòria elles han estat millors durant 85 minuts. Nosaltres és cert que vam fer uns 35 minuts molt bons, que ens van servir per portar una bona avantatge aquí a Gran Canària, però érem molt conscients de que no era definitiu. Avui hem tornat a començar el partit nervioses, no hem estat còmodes. És veritat que a la mitja part ho hem solucionat, hem aconseguit anar un per sobre en el marcador, però a la segona, ostres, no sé encara què és el que ens ha passat. Elles han estat en un estat de subidon, no ens hem sentit còmodes, i al final doncs ha passat això, que elles han passat i han sigut millor que nosaltres, i felicitar-les.
I hem començat els play-offs de la Lliga Iberdrola de vòlei amb no massa bon inici pel DSB Sant Cugat.
No, perquè va perdre el primer de 3 partits contra el Pro Vòlei Cajasol. Ara el segon partit serà el dia 23 de març i, si cal anar a tercer partit, el dia 24. Tots dos serien al pavelló de les Roig i Negres.
I passem a parlar d'estics. Només hi ha hagut jornada de l'hoquei Lliga Iberdrola, la 19a. Com ha anat?
Doncs el líder grip Mataró guanya 2-1 contra l'Igualada femení Grupo Guzmán. El Generali Palau de Plegamans guanya 12-0 contra l'Alcobendas. Un empat entre els equips de La Corunya i el Voltregà Movento Stern. El Martinelli a Manlleu perd 0-4 contra el Vilassana Cop d'Ibars. El Telecable guanya 3-0 contra el Cerdanyola Fenie Energia. Les Roces també guanya 3-2, en aquest cas contra el Solideo Sant Cugat. I, per últim, el Benvibre Hockey Club perd 0-2 contra l'Esneca Fraga.
Hi ha 7 jornades per a que acabi la Lliga regular. Llavors, com tenim la classificació?
Doncs tenim els 4 primers classificats. En primer lloc, el Generali Palau de Plegamans amb 52 punts. En segon lloc, el Telecable amb 46 punts. En tercer lloc, l'Esneca Fraga amb 45. I en quart lloc, el Vilassana Cop d'Ibars amb 43 punts.
Doncs dels estics de l'hoquei patins passem als estics de l'hoquei herba, perquè aquest cap de setmana hi ha hagut la Copa de la Reina Iberdrola d'aquest esport. Teníem l'Atlètic Terrassa, el Reial Club de Polo, el Club Agara i el Júnior com a representants catalans.
I l'únic que ha arribat a la final ha estat el Júnior, que va perdre per la mínima 0-1 la final contra el Club de Campo. Per tant, medalla de plata pel Júnior i medalla de bronze per l'Agara en guanyar el derbi contra l'Atlètic en el partit pel tercer i quart lloc.
I el repàs de resultats d'aquest cap de setmana tan calorós per l'època de l'any el fem acabant amb aigua i parlant de waterpolo. En aquest cas, de la jornada 15 de la Divisió d'Honor Femenina. Què ens ha deixat i amb quins resultats?
Doncs tenim el Mediterrani, que va guanyar 13-10 contra el Simalga Real Canoe. L'Astralpool Sabadell guanya 14-5 contra el Tenerife Echeide. El Sant Andreu també guanya 18-6 contra el Terrassa. El Sant Feliu perd 10-16 contra el Catalunya. El Boadilla perd 5-22 contra l'Assolim Mataró i queda pendent un partit que s'està jugant ara mateix de l'Atlètic Barceloneta contra el Rubí.
Acabem aquest repàs de resultats amb el rugbi, que a la Lliga Iberdrola hem arribat a l'última fase de la Lliga regular. Aquí recordem que aquest any tenim aquesta nova modalitat de dues lligues dins d'una, podríem dir, amb els primers classificats de la primera volta jugant junt entre ells, el grup A, i els darrers classificats fent el mateix entre ells, en el grup B. comencem aquest repàs del rugbi pel Sant Cugat, que estava en el grup dels primers, el grup A.
Sí, i podríem dir que el Sant Cugat no ha gaudit gaire amb aquesta segona volta perquè en aquesta modalitat ha acumulat 3 derrotes i només un empat i han acabat quartes del grup A amb 19 punts.
Per tant, no sap el que és la victòria en aquesta segona fase, doncs.
No, la darrera derrota ha estat contra el club de rugbi El Salvador, 22-36, i per tant, això farà que el Sant Cugat hagi de jugar als quarts de final en lloc de passar directament a les semifinals.
I el Barça?
La BR Barça ha acabat aquesta segona volta amb victòria, 7-28, de fet l'única victòria d'aquesta segona volta, i acaben en segona posició del grup B amb 21 punts, i això també les permet accedir als quarts de final de la competició. I destacar a Clàudia Penya, a qui hem entrevistat al programa, qui va marcar tots els punts blaugranes. Déu-n'hi-do quin partit de Clàudia.
Llavors, quan i amb qui jugaran aquests quarts de final els equips catalans?
Seran el cap de setmana del 4 i 5 de maig i el rugbi Sant Cugat s'enfrontarà al Genova Cocos Rugby i la BR Barça s'enfrontarà a El Salvador. I els partits es jugaran a casa del millor posicionat a la general. I finalment d'aquest esport, tot i que no sigui català, informar que l'Olímpico de Pozuelo s'acomiada de la Lliga Iberdrola del rugbi estatal després de 20 anys a la màxima categoria.
I d'aquest esport, afegir que aquest any Barcelona, concretament la Teixonera, ha acollit el passat cap de setmana la tercera edició del Mater Series més 35. La Mater Series és una competició única que va néixer el 2021 amb l'objectiu de crear un espai on les dones més grans de 35 anys puguin seguir gaudint del rugbi.
Només afegir que el Rauxa Grana, equip de l'Associació de Veterans de Rugbi del Futbol Club Barcelona, ha actuat com a anfitrió d'aquesta tercera edició.
I avui volem posar sobre la taula un nou cas de l'hem vingut a molestar. En aquest cas, ens referim a un escàndol al futbol italià en què un jugador de l'equip filial de la Roma, l'equip s'anomena el Primavera, va robar un vídeo íntim del telèfon d'una empleada del club i el va filtrar a tot l'equip, a diverses persones del club. Va rolar molt aquest vídeo. Aquest vídeo mostrava a una treballadora del club amb la seva parella. Com a conseqüència dels fets ocorreguts al novembre, la Roma va decidir acomiadar a la treballadora, qui havia estat amb el club durant 10 anys, tot i que el propi jugador havia admès la culpa, que havia estat ell qui l'havia robat i que hi havia filtrat el vídeo.
El món al revés, no?
Totalment. Ara que el cas ha transcendit als mitjans, la Federació Italiana de Futbol ha obert un expedient per investigar més a fons el cas. L'afectada, amb l'ajuda d'un advocat, està considerant de portar el cas als tribunals. I, tot i que no es té confirmació, sembla que, a més, la parella de la treballadora, també un empleat de la Roma, podria haver estat acomiadat pels mateixos motius. Tot i que aquest últim punt, segons informa EFE, no està confirmat i no és oficial. Ara diverses associacions en defensa dels drets de les dones a Itàlia han expressat, evidentment, el seu suport a la víctima. Què us sembla? Realment encara queda molt per fer, no?
A mi em fan molta manda aquestes notícies perquè és una darrere l'altra, eh? O sigui, clar, em dius, bueno, la treballadora ha fet alguna cosa dolent, vale,
no.
Igual no havia de fer. No sé què no podia fer dintre de les instal·lacions de la Roma, no? Però en tot cas, el que...
Però bueno, és que no està fet dins les instal·lacions de la Roma, eh? Això és un vídeo en el seu mòbil privat fet fora de les instal·lacions, en la seva vida privada. És el jugador que li va agafar el mòbil a la empleada i al veure els vídeos se'l va autoenviar i després el va reenviar.
Hosti, tu. Bueno, que en tot cas el que volia dir és que dius, mira, no vull mala publicitat, no sé, que no ho comparteixo, ¿vale? Però com a mínim fes algú amb el teu jugador, no?
Clar, és que, ha fet la... és que sobra, és que...
I això de... Han obert un expedient per investigar, mira, és que em pixo de riure, tu. Perquè és que... És que sempre estem investigant segons el que els interessa, no? I allargant per no fer res. Ja veurem, a veure què queda.
Doncs això ha estat tot per avui. La setmana que ve, recordem, no hi ha programa per Setmana Santa i tornem el 2 d'abril a les 9 del vespre.
Recordeu, aquest programa és possible gràcies als serveis tècnics de Ràdio Mollet i a la Maria Pons a la Música i Veus.
I si no us va bé escoltar-nos en directe, ho podeu fer a través dels serveis de podcast de la nostra web, hemvingutpercadarnos.com, o de Spotify, Apple i Google Podcast, YouTube o Amazon Music.